tarda. Comencem sempre amb les informacions de les activitats de l'aula. Dir-vos que la setmana que ve, el dijous de la setmana que ve, al matí, anem al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a veure l'exposició Mercè Rodoreda, un bosc. La visita és guiada i anirem en tren amb permís de Rodalies. Pensem que estarà la cosa més com abans, amb retard, però com abans, esperem. I queda alguna plaça lliure, si algú li interessa, doncs encara queda alguna plaça lliure, poques, però queda alguna plaça lliure. Després tenim la sortida de tot el dia al Castell de Montesquieu i al Museu del Coure, que això serà el mes de març, però dir-vos que, atesa la demanda que hem tingut, hem hagut de fer dos grups, un el 19 i l'altre el 27 de març. Pel dia 27 també queda alguna plaça lliure. I com cada febrer, continuarem aquesta setmana amb la segona sessió del febrer musical, que en Pere Andreu Geriot Ventura ens parlarà de Maria Callas, la veu que va canviar l'òpera, i serà a les 6 de la tarda a la sala Josep Maria Arnau del Calissai. I una vegada més i una setmana més, mòbil, sisplau, en silenci, sisplau. I ara anem pel que ens interessa avui, que és la conferència amb la Mariona Millàs Salinas. Ja la coneixem, ja ha vingut alguna altra vegada, és pintora, escultora, il·lustradora, cultiva també la joia d'autor, l'escenografia, el vestuari teatral i la il·lustració de llibres d'art, tant per infants com per adults, entre altres disciplines relacionades amb les arts plàstiques. Exposa a diferents galeries, fa molts anys que està exposant a diferents galeries i museus de Catalunya i d'Europa, i la seva obra la presenta en forma de monogràfics temàtics. Alguns descriuen amb cruesa la vida i els costums urbans entorn de la ciutat de Barcelona, i d'altres recopilen i recreen els mites, les llegendes, els costums i el teatre i les festes populars de Catalunya. També treballa amb el gènere tradicional del retrat per reunir l'essència de les persones que són del seu interès en l'aspecte humà i plàstic. Paral·lelament també fa feina en el món de la docència artística, imparteix conferències a biblioteques, centres culturals, universitats i aules d'extensió universitària. Viatja també amb col·lectius interessats en el coneixement de l'art. Ha col·laborat en diversos programes de ràdio i televisió. Com podeu veure, té un currículum extens, molt extens, i coses que ens hem deixat, que no diem. Però avui el que ens interessa, amb la Mariona Millàs Salinas, que ens parlarà de Frida Kahlo, art, combat i superació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Podríem aixecar un palet al llum perquè pugui veure una miqueta, per veure-us, si no... És perfecte. Es veu bé la pantalla igualment, oi? Perfecte. Molt bé, doncs començarem amb aquest títol que he posat, Art, Combat i Superació, parlant d'una de les artistes més significatives de la història de l'art contemporani, que no és d'avui dia, però és una persona nascuda el 1907 i va morir el 1954, per tant, hem estat un moment o altre doncs, contemporanis d'ella. És un personatge, tot ella, és un personatge creat, no?, per ella mateixa, per circumstàncies de la vida, però evidentment no podia ser d'una altra manera, perquè de vegades la història i les casualitats i els drames i les excel·lències s'ajunten. I veurem una mica, jo us ho he presentat com una nota biogràficament, però a més doncs, per conèixer les tècniques que utilitzava, com es volia expressar, què és el que destacava de la seva obra i alhora doncs, com anava viatjant amb la seva personalitat. Us he posat aquí una primera imatge, això és una fotografia, per tant la veiem exactament. Jo aniré obrint i tancant perquè aquest muntatge que porto aquí posat doncs, m'ho permet i així des de lluny podrem veure també imatges més ampliades. Aquesta és la Frida Kahlo. Aquí comencem per uns ex-vots. L'ex-vot ja sabeu què és, no? Aquestes imatges, de vegades petits objectes, de vegades doncs, un fragment d'una fusta, un petit detall que pugui portar penjada una persona doncs, per supersticions, per peticions, etc. I aquí hi ha un exvot antic que ella va trobar i que després el va repintar per fer-se ella mateixa com si hagués entrat doncs, directament dintre d'aquell exvot. Llavors, una de les coses que feia és que escrivia doncs, sentències. En aquest cas, començarem per aquest d'aquí, per aquella petitona. A veure, tirarem un moment enrere per veure... Sí, començarem per aquesta d'aquí. Fixeu-vos, aquí la tenim de petita. Ja la veieu que anava guarnida, a veure, d'una família més o menys benestant, mexicana, que tenia capacitat doncs, per tenir fins i tot servei a la casa. Eren molta gent de família. I aquí, aquests d'aquí són els pares, en el seu casament, uns dies posteriors al seu casament, i el veiem que ella segueix doncs, aquesta imatge mexicana i ell és d'origen europeu, alemany, per tant el veiem amb els ulls clars, malgrat la fotografia sigui blanc i negre. Després tirem cap aquí i veiem una part molt interessant, perquè això ens dona pistes de coses que després ella pintarà, de quadres i retrats i autorretrats, en els quals apareixen indumentàries, com aquesta. Fixeu-vos aquesta indumentària d'aquestes dones i d'aquests homes, que ells anaven més avançats, diguem, més europeïtzats, però elles encara anaven amb els vestits típics doncs, de Tawana, fixeu-vos amb aquestes còfies, etc. I aquí hi ha la mare, i aquí les germanes, però ella anotava, anotava els noms, la mare es deia Calderón, la Tilde Calderón, per tant, ella es diu Calo Calderón. I veiem aquí les criatures petitetes, etc. Doncs veient aquesta indumentària, aniré tancant, i la veurem també ja una mica més gran. Aquí la veiem. Quan aquesta per exemple és una de les germanes, la veiem vestida molt a l'europea, als anys 20, doncs amb aquest tipus de pentinadet, el tipus de sabates, etc. I en canvi ella, la veiem aquí a l'esquerra, la veiem vestida doncs amb aquesta imatge molt masculina, li agradava vestir doncs això, una armilla, el pantaló, la jaqueta, que ara ho portem, però en aquell moment era realment una extravagància i part de la família. Seguim tot això per entendre que ella pinta aquí la família Matilde Calderón González, pinta aquí, per exemple, una de les històries que pinta, és li interessa molt conèixer l'origen d'ella mateixa. I aquí veiem doncs, els avis materns, els avis paterns, els pares i després aquí tota una part de les germanes, però alguns que estan sense pintar, és a dir, que no tenen, ja veiem que no tenen rostre, ella està aquí al mig, i després aquí doncs, alguns altres en forma de fetus, alguns que no havien acabat de néixer, sobretot quan ella va tenir necessitat i desig de tenir criatures. Aquestes serien una mica aquests arbres genealògics que ella feia i a més ho feia moltes vegades doncs, des de la seva calma i des de la necessitat d'estar sola per les malalties i els drames que havia tingut. Anem a veure una mica més doncs, tot això com comença. Per exemple, aquí la veiem ella autorretratada, de jove, de molt joveneta, i aquest és un retrat, fixeu-vos, és un retrat, diguem, que recorda el retrat clàssic, amb la mà col·locada aquí doncs, a sobre el pit, el coll molt allargat, aquesta cara i aquest cap de tres quarts, perquè quan fem retrats, fem un retrat o bé frontal, o bé un retrat de perfil, però el retrat de tres quarts, que no és ni una cosa ni l'altra, és el retrat més elegant, diguem, i el retrat clàssic, tradicional, des de les antiguitats, i sobretot després quan s'arriba al Renaixement, al Barroc, etc. És un retrat que queda molt complet i molt, molt elegant. També aquestes celles que ella es feia, fixeu-vos aquestes celles que tenia, les tenia, realment les tenia, ja l'hem vist a la fotografia principal, però a més, quan ella s'autoretratava, se les pintava i se les exagerava una mica. Mireu, aquesta és una mirada que es mira a si mateixa, perquè clar, quan fem un autoretrat necessitem un mirall. Llavors anem pintant, imagineu-vos que això és el cavallet, jo estic pintant, em vaig mirant, torno a pintar, em vaig mirant, de tal manera que no em giro completament, sinó que em giro d'un tres quarts i miro el mirall. Per tant, em miro a mi mateixa, i en aquest cas és el que ella feia, mirar amb els ulls a si mateixa. Això què vol dir? Que el resultat és que ens està mirant a nosaltres. És el que és bonic d'un autorretrat o fins i tot d'un retrat. Si jo retrato una persona de vosaltres, demanaré que em mireu, puc fer un perfil, però si m'interessa que hi hagi mirada, demanaré que em mireu. D'aquesta manera, la meva visió com a artista anirà a parar al quadre i després, a posteriori, tots els que visitarem aquest quadre ens sentirem doncs interpel·lats, que notarem que ens està mirant a nosaltres mateixes, a nosaltres mateixos. I en aquí, aquesta és la seva germana, és a dir, ella pintava també la gent de la família, i en aquí la veiem, doncs forma part d'un mural, que veurem una mica més endavant. Ella està dintre el mural, però no és un quadre seu, sinó que és un quadre de Diego Rivera, que ara en parlarem. Això és una pintura mural al fresc. Tirem enrere i anem a veure si no se m'obre massa, autorretrats. Més autorretrats. Ella deia que havia nascut el 1910 per fer-se una mica més jove i a més doncs, fer-se coincidir amb la Revolució Mexicana. Però ella havia nascut 3 anys abans. Aleshores, totes les dates que anem veient, doncs, sempre hem de pensar que és una miqueta més gran. Llavors fixeu-vos aquests retrats, aquests autorretrats, perquè estava moltes hores sola per la primera malaltia que va tenir. De petita va tenir la polio i va estar molts mesos enllitada, que pensava que moriria, però se'n va sortir. Llavors va quedar doncs, amb un problema de mobilitat important, amb una cama. Llavors passava moltes hores, perquè ella tenia intenció, era una nena que tenia moltes ganes d'estudiar medicina, d'estudiar ciència, etc. Aquí, en aquesta fotografia que us he passat aquí abans, d'aquest exvot, ella dibuixa immediatament després de la polio, que ja s'havia curat, era adolescent, va tenir un accident, i aquest accident, que segur que us sona perquè se n'ha parlat moltíssim, entre un autobús i un tramvia, llavors ella va quedar molt mal ferida. És a dir, no només tenia la primera malaltia, sinó que va quedar pràcticament fragmentada. És a dir, que ella algunes vegades s'autorretrata tota trencada, com si fos que fa fins i tot fredat. Llavors aquesta trencadissa va fer doncs, que tingués la columna vertebral fragmentada, es va poder arribar a posar dreta una altra vegada, tenia la pelvis trencada, li va travessar doncs, un ferm pel ventre, li va destrossar doncs, pràcticament la meitat dels òrgans. Llavors ella s'autorretrata aquí, fixeu-vos que s'autorretrata estirada, tota embenada. Això és un dibuix ràpid, és un dibuix ràpid. I aquí, doncs, l'accident. Veieu que tota la gent per terra perquè va haver-hi més ferits, etc. I llavors aquí comença aquest autorretrat de solitud. I és el que us deia, que en l'exvot aquest que ella va trobar, s'hi va afegir ella aquí estirada sota el tramvia. És a dir, va manipular aquest exvot per explicar precisament doncs, llavors deia això, les esposos Guillermo Calo i Matilde Carmen de Calo dan les gràcies a la Virgen de los Dolores per haver salvado a su niña Frida de l'accidente ocurrido, etc. 25, és a dir, això a ella li agradava doncs, poder posar aquests textos. Llavors en aquests retrats els feia ja, veieu que normalment està molt encarcarada perquè tenia dolor, llavors ella quan pintava, que va començar a pintar l'oli, de fet tota la història que ella tenia de somni d'anar-se'n a fer a la universitat, estudiar medicina, doncs va quedar completament aturada. Llavors l'única cosa que podia fer era llegir quan estava al llit i pintar. I pintar quan estava asseguda, però com que les operacions eren una darrere l'altra, va acabar estant moltíssimes hores al llit estirada. I aleshores, bé, una altra cosa que se la veu sempre, doncs, són amarracades, amb els vestits típics mexicans, vestit, aquestes puntes també, les puntes de les robes, les denes de ceràmica o fins i tot de petit de fang, tota l'artesania que ella comprava o fins i tot doncs, que també construïa i feia. Un altre autorretrat que crida molt l'atenció és aquest. Ella el titula Mi nacimiento y yo. Aquest Mi nacimiento y yo és ella mateixa quan neix. Fixeu-vos que és d'una solitud absoluta, perquè podia haver explicat que naixia doncs, acompanyada de família, etc. No? I pinta la mare tapada. Mare va morir després, al cap del temps, però ella es lamentava de que havia nascut la seva germana i la mare s'ocupava molt de la germana i que ella se sentia com bastant abandonada, diguem, li faltava com afecte maternal. Llavors fixeu-vos que tot el que pinta està decorat amb punta de coixí, tot a veure, una fusta adequada, unes robes molt riques, diguem, perquè amb llençols, etc., però la mare és absent. Llavors ella simplement se la veu aquí al moment de sortir. I ara us l'obriré una mica més perquè fixeu-vos com ella es pinta les celles. Ja acabada de néixer, ja es retrata amb aquestes celles i bé, tota l'exhibició de la mare. I com que la mare era molt religiosa, el que va fer és posar doncs, una Mare de Déu, però no hi ha res més, fixeu-vos que no hi ha ni un armari, ni una cadira, ni una ampolla d'aigua. És a dir, és absolutament d'una fredor i una solitud que clar crida l'atenció. Aquest quadre, sabem qui el té a casa seva? La Madonna. El va comprar la Madonna. I el té a l'entrada, perquè això va sortir unes imatges, no? Justament quan entres a casa seva, doncs a la paret de l'entrada. Llavors la Madonna diu, si algú que entra aquest quadre no li agrada, ja no pas que no passi d'aquí. És a dir, que d'alguna manera es fa còmplice amb aquesta manifestació d'aquesta doncs, artista. Ho va comprar el 1990, vol dir, entre moltes obres, que moltes altres obres. Continuem, un altre autorretrat bastant salvatge també, que és la continuació d'aquesta solitud. És Minana, diu Minana i jo, és la vida. En aquest cas és aquesta figura mexicana, una deessa, amb la màscara que de distància. Però si ens hi fixem, la figura de la dida és una figura molt potent, el color de la pell fins i tot té aquest to marró, no? de mexicana. No? La mirada mira, és absent, és una mirada que està doncs, llunyana, no se la mira amb ella. I per una altra banda, té els pits, se li veuen com raja la llet, per tant, té l'alimentació segura. També una altra cosa que feia la Frida Kahlo és buscar aquests talls tan potents, d'aquest tall transversal del pit, on es veuen totes les glàndules mamàries i com, a la seva manera, perquè a ella li interessava l'anatomia humana, ja li he dit que li interessava molt tot el que era el món de la medicina, i veiem com raja, i estan plenes, estan farcides aquests pits, no? Surt la llet i ella està petita, és a dir, és un bebè, no? És una nadó petitet, és una nena de braços, de pit, que en diem, i aleshores fixeu-vos el tamany. El tamany és petit si amb un ull tanquem un ull i amb l'altre tapem la mà, la cara d'ella, ens imaginem un bebè natural, provem-ho, es pot provar, però en canvi destapem i veiem que és la Frida Kahlo adulta. I ella s'autoretratava adulta. Aquí ni plora, ni riu, és a dir, els seus autoretrats mai fan ganyotes per veure els músculs de la cara com es belluguen, però en canvi ens ensenyen molt. Per exemple, una mare i un nen petit, així que li dones de mamar, normalment hi ha una comunicació visual. La mare, és a dir, que a part d'aquestes dues cares hi hauria, o d'aquestes totes aquestes línies, quan fem la composició d'una maternitat, hi ha una línia invisible que va d'aquí a aquí, però que és una línia que es miren, aquí no existeix la línia, però és que tampoc existeix la mirada. Per tant, hi ha molt de fredor. Sí que és veritat que l'aguanta, hi ha unes línies que he dibuixat i fan de bressol. No caurà, aquesta nena no caurà, evidentment. A més, va molt ben vestida, fixeu-vos, una robeta de seda amb puntes fetes, és a dir, que està molt ben cuidada, però també anem a mirar cap on mira la Frida Kahlo. Busques aquesta petita Frida, mira cap aquí, és a dir, no té lloc on mirar, es deixa fer, diguem, Això també és una crítica que ella feia, perquè clar, la van endossar a la dida, les dides el que feien és que alimentaven, però alimentaven moltes criatures, i ella se sentia sola. Sí que és veritat que posa al voltant tota aquesta vegetació i fins i tot la pluja. Per tant, hi ha pluja, hi ha vida, hi ha aliment, hi ha protecció, però se sent sola. És un quadre molt, molt, molt potent. Després, més endavant, ella segueix fent tots aquests arbres genealògics i fixeu-vos on aquí torna a fer, en aquesta banda d'aquí, l'origen matern, l'origen patern, que en aquest cas a sota hi ha posat el mar, perquè també família del pare tenien de l'avi, estaven per diferents llocs d'Europa més arran de mar, i després aquí el pare i la mare. El pare, el veiem, sempre la va tractar molt bé, l'ajudava, ell era fotògraf, de totes maneres patia molt perquè tenia atacs epilèptics, i llavors la nena es trobava passejant amb el pare que de cop queia, quedava absent completament fins que es recuperava, i llavors ella ho explica en els seus diaris. I aquí la veiem amb ella, fixeu-vos, hi ha la mare d'aquí amb l'altra criatura que estarà a punt de néixer, això ho faria. Clar, aquesta pintura podríem dir que és surrealista, però en realitat ella deia que no és surreal, això és real, perquè ella deia que això és el que ella vivia i el que sentia. Llavors, a banda i banda, fixeu-vos que l'escenografia, en aquesta banda hi posa aquesta part, doncs, ja dic, d'aigua, com molt més endreçada, i en aquesta part, doncs, aquesta terra amb fronteres i també amb solcs, és una terra erma per una altra banda. Aquí s'hi veuen doncs totes aquestes plantes, aquestes herbes i aquestes figues de moro, diguem, amb punxes, etc. I per una altra banda aquí pinta i dibuixa i pinta moltes vegades amb molta precisió doncs plantes de les quals surten les llavors, les espores, i van a baixar a la terra per buscar. Ell buscava molt aquesta part cíclica de la natura i dels animals i dels humans, també. I aquí al mig de tot es presenta ella, ja veieu, els dos filacteris. A partir d'ella, que està aquí al mig, agafa les cintes, d'això en diem filacteris, i puja cap a una banda i puja cap a l'altra, o baixen, fins a arribar amb ella, que és el centre. Ella se sent aquí el centre de l'univers. I aquesta casa de color blau és la casa Azul, a Mèxic, a Coyoacán, on va néixer i on hi ha el Museu Frida Kahlo, que està molt ben muntat, i serà qüestió, doncs, de, així que tingueu un pont, aneu cap allà. Perquè jo estic preparant un viatge amb el grup de Terra d'Artúria de Mataró, però s'ha de preparar amb temps, amb una miqueta de temps. Doncs bé, en aquesta casa Azul, que hi va viure ella, després hi va viure també el Diego Rivera, etc. I tenien tot aquest vegetació, i tenien animals, i tenien moltes, moltes, moltes visites, que ara les veurem. Aquí veiem el pare, aquest és el pare que ella el va pintar, Retrato de mi padre, no? Llavors diu, posa el seu nom, etc., que era, era d'origen alemany, húngar, etc., una barreja, un artista fotògraf, de professió, de caràcter, ella diu, generós, intel·ligent, etc. I aquesta és la càmera, les càmeres antigues, i aquest és un retrat que li va fer ella. Mireu el retrat, i aquí l'he posat perquè la veieu, quan ella podia incorporar-se, doncs la veiem asseguda. Realment, a veure, el quadre és petit, però és un tamany, i és un tamany que per pintar una persona que està bastant impossibilitada, doncs ja és prou gran, perquè podríem dir que gairebé la cara és gairebé a tamany natural. Aquest cavallet, si us hi fixeu, està ple doncs, de manivel·les perquè pugi i baixi. Ella està, sempre anava guarnida, pentinada, amb les trenes, etc. Ni que estigués al llit, es cuidava moltíssim, es deixava cuidar, fixeu-vos els pentinats, etc. Llavors, aquesta postura, us ho dic perquè és que és cansadíssima tenir el braç així aixecat, però bé, és una de les postures que ella podia agafar. I aquí baix de tot tenim les eines, els pinzells i la paleta típica d'artista, la paleta típica aquesta ovalada per pintar l'oli. Evidentment veiem l'oli de llinós, el secatiu de cobalt i el cendrer amb el tabac, perquè era una fumadora empedreïda. Aquest seria un tros del seu estudi. Li va pintar doncs, aquest retrat en el pare. Després, quan ella va veure que no podia treballar amb el que ella volia, doncs anava dibuixant, i quan es va posar dreta se'n va anar a conèixer el Diego Rivera, que era tot un fenomen i molt conegut. Era un artista que pintava les pintures murals, sobretot pintures revolucionàries que tinguessin a veure doncs, amb els treballadors, etc. Vull dir, i feia retrats, i feia murals enormes, per tant, doncs, era molt cotitzat. I va anar allà a ensenyar-li els seus dibuixos o les seves pintures, que d'alguna manera li explicava doncs, que volia ensenyar-li. D'alguna manera, Diego, pots baixar de la bastida? I qui és vostè? Soc la Frida. Bueno, doncs va baixar, li va ensenyar i va dir, mira, jo puc presentar gent perquè potser te'ls van comprant, etc. Bé, la qüestió és que li va fer inicialment una mica de marxar, però després es van enamorar i naturalment van emprendre doncs, la relació amorosa que tindrien al llarg de la seva vida. Aquest Diego Rivera és aquest d'aquí, que aquest el va pintar ella, és a dir, aquest és un retrat que el va pintar en el seu casament. És a dir, fixeu-vos que ella s'autorretrata, a veure si puc baixar un palet més, s'autorretrata petita al costat d'ell, que era realment era gran, la mare de la Frida Kahlo no li agradava gens el Diego Rivera, i la gent, el públic en general, deia que s'havia casado un elefante con una paloma. Realment sembla una colomina, un colomet. I ara us ensenyaré els peus. Fixeu-vos els sabatots, el pagot d'ell i les sabatetes d'ella. És a dir, ella ho exagera, evidentment, però es veu molt clar doncs, la superioritat, entre cometes, de Diego, sobretot professional. Llavors, fixeu-vos com ella sent pintora i que ja anava venent obra, es presenta en aquest retrat doble que ha fet ella, a l'oli, treballat amb molta, com ja l'heu vist com agafa el pinzell, ha de treballar pentinant el quadre, és a dir, rellepant a poc a poc, no sé com de pinzellada, com pot fer un artista impressionista, etc. I aquí ho fa molt rellepat, el vestit típic que ell portava, el traje d'home, diguem, qui és aquí l'artista? Li regala absolutament en el retrat doble la paleta i els pinzells. Per tant, i ella es queda aquí arraconada, mireu les mans també, perquè això són detalls que darrere hi ha molta, molta història. Recordo una mica el matrimoni Arnolfini, aquell quadre de Jan van Eyck, no? Del nord d'Europa. Ell li para la mà i ella s'apoia, recolza una mica al damunt, es manté protegida i la cara, també mireu el cap, ell està seriós i ha fet un retrat de tres quarts, i ella s'inclina, és a dir que d'alguna manera és una entrega, ella està absolutament subordinada a aquesta gran personalitat de Diego Rivera. I després aquí ja escriu, escriu doncs, que és el seu somni con su amado esposo, Diego Rivera, etc, etc, amb aquest colomí que passa per aquí. És a dir, l'elefante i la paloma estan ja disposats a viure junts. Aquí us he posat una fotografia d'una pel·lícula, que aquesta és la Salma Hayek, segurament la reconeixeu, l'actriu, perquè si la podeu veure es titula Frida. No sé si la veu veure en el seu moment quan va sortir, busqueu-la perquè és una pel·lícula molt ben documentada i fins i tot els quadres que surten estan molt ben reproduïts. Està molt bé, molt bé, molt bé la pel·lícula, i aquest és un fragment de la pel·lícula també. Continuem per aquí. Aquí és el dia del seu casament, la realitat, vull dir la cara i el pentinat, les flors i tot això que sempre portava aquesta decoració. Van començar a haver-hi problemes, és a dir, a part de la part de salut, amb el Diego no era fàcil conviure, i el Diego era, diguem-ne, un baliga-balaga, no? I tenia doncs contactes, molta gent coneguda, tenia amants, etc, etc. Bueno, la qüestió és que feia patir doncs a la Frida, la feia patir amb aquest aspecte, i llavors ella d'alguna manera el volia com retenir. Fixeu-vos que fa aquest retrat un triple, diguem que hi ha quatre elements aquí per retenir Diego. Aquí la veiem amb ella preocupada, aquí al mig patint, però com una deessa, com un vestida de tauana en vermell, el porta amb ell com un nadó a coll, amb aquesta flama i aquest tercer ull intel·ligent, etc. I l'agafa, el manté aquí dintre, després fa que la dida, aquella que l'havia alimentat amb ella, la veiem aquí, aquesta deessa, baixa un braç i baixa l'altre braç, els agafa tots dos, però després encara anem més enfora i aquí veuríem la nit amb la lluna, el dia, aquí veiem un ull, que seria l'univers, aquest univers que ella representa, que vol representar aquí amb el sol, i que baixen dos braços, per una banda baixaria el braç de la llum i l'altre braç fosc, que no només és el que representa de la llum, del dia i la nit, sinó les dues herències, l'europea també i la mexicana. Fixeu-vos també que baixa com un corriol la llet, com si fos una riera, baixa amb aquesta llet, per tant hi ha frondositat, hi ha tot el que demana, però ella el vol retenir d'alguna manera. Una altra cosa que va passar és que entremig de tot, mireu aquí, espera que abans de dir-vos això, aquest és un dels murals, aquí veiem a Diego Rivera pintant i ell en cadira de rodes, que era de les vegades que anava a visitar-lo, fixeu-vos aquest, clar, ell es podia enfilar per les bastides i ella amb això se sentia petita, no? La pesadilla de la guerra i el sueño de la paz. I aquí, en aquest fragment mural, apareix ella, la veiem aquí pintada, per tant la incorpora dintre de tot el que ja veiem, aquí la falç i el martell, tot l'ambient comunista, els treballadors, etc, etc. I aquí veiem una manifestació, que això era el de maig del 29, que era una manifestació de pintors i artesans i artistes, i veiem que en aquest moment va poder-se posar dret a un tros, la veiem aquí en cames d'una part ortopèdica, etc. El Diego, ella, aquí, sortint en aquesta manifestació, perquè veiem també algunes fotografies. Anem tancant i anem cap aquí. Aquí, per exemple, la veiem en fotografies que li feia doncs, algun fotògraf, una fotògrafa, la Imogen Cunningham, que fotografia molt bé, el seu pare, també, ella es fa uns autorretrats, també flirteja fins i tot amb la fotografia, que era pràcticament en blanc i negre, però quan ja era petitona i ajudava el seu pare a policromar-la, és a dir, colorir. fotografia en blanc i negre era posar-li com unes anilines de colors i amb això va aprendre molt a posar cromatisme. Després, tota aquesta vida que tenia Diego tan revolucionària amb el, per una part política i per una altra doncs, d'amants d'ojo i de contactes, també la Frida Kahlo doncs, va decidir que també volia viure aquestes llibertats. No? Llavors us he posat unes quantes fotografies i he posat així amants, amics, coneguts i saludats, no? Això que diem a Catalunya. Aquí veiem fins i tot que està en Trotsky, és a dir, persona que anava a Mèxic, s'acostava a Coyoacán, anava a veure Diego Rivera, anava a veure la Frida Kahlo. Aquí veiem a Trotsky amb la seva esposa i ella doncs rebent-los en aquesta casa, per aquí. Aquí també fent de model, també. I després en veiem aquí algun altre fent també de model i de fotografia. I aquest, per exemple, Nicholas Murray, un dels doctors que la tractava i que l'ajudava doncs, a veure, a dir-li on havia d'anar a fer les intervencions quirúrgiques i tal. Llavors, aquesta fotografia ja veieu com la carona, no és només un amic, és alguna cosa més. No? Llavors, què feia la Frida Kahlo? Doncs ara, jo que sé, què us diré, amb un WhatsApp es pot dir algú que l'estimes, no? Però en aquell moment feia un quadre i li regalava. En aquest cas veiem aquí aquesta que diu Jo i mis pericos, aquest és un autorretrat, i aquí veiem a Nicholas Murray i ella que acabava de pintar el retrat i el dia que li entrega. Què passa amb aquests lloritos o amb aquests pericos? Aquests pericos són en la mitologia mexicana, aquests pericos, és com si veiéssim nosaltres que us diré, doncs, un personatge màgic, no? Doncs, el Pare Noel, que veiem que va amb un carro i va tirat doncs, per rens, no? Per exemple, doncs, aquests animals tirarien del carro del déu de l'amor. Per tant, tota la sofisticació que pot haver-hi aquí d'aquest missatge d'entrega i amorosa. I aquí baix de tot, per exemple, la Chabela Vargas era una gran amiga i amant, i aquí, bueno, és de les poques vegades que se la veu somrient, perquè a més, si veieu algunes imatges gravades, doncs quan reia li faltaven moltes dents, no? Llavors ella intentava sempre tenir la boca tancada. Aquí la veiem, les veiem a totes dues, fumaven molt a l'època, i també, bueno, el tequila, jo crec que tot el tequila que hi havia allà se'l van acabar entre les dues, perquè, sí. I aquí baix, en Bartolí, aquest Bartolí que veiem aquí al costat, aquest Bartolí que segurament us sona perquè han sortit unes pel·lícules fetes de dibuix molt boniques, tant ell com el seu germà fugint de Catalunya de la Guerra Civil, doncs van anar a parar camps de concentració a França, d'un camp a l'altre, després van anar a Mèxic, com molta gent van anar exiliats a Mèxic. Què va passar? Patapam, van anar a patar a casa la Frida Kahlo. Què va passar? Doncs que també es van fer amants. I en aquí també, aquí el veiem, amb ella. Després, quan va acabar tot, ella ja va morir, etc. Ell va tornar cap a Catalunya on hi havia doncs, la seva família. Els seus hereus van trobar en una caixa doncs, tota una sèrie de cartes, que és quan es va descobrir que havien tingut aquesta relació tan potent. No? Fins i tot hi ha un petit retrat, després al final us l'ensenyaré, que ella li regala. I en aquest d'aquí, també un altre dels doctors amb el qual tenia molta relació, pinta aquest autorretrat al cadira de rodes amb aquest doctor, que després el veurem en color, perquè és un quadre fet a tot color. Aleshores, aquí veiem aquest autorretrat vestida una altra vegada el de l'esquerra, l'altre el comentarem després. Fixeu-vos que va vestida amb roba masculina completament. Aquí va ser quan es van divorciar, perquè Diego ja va passar una mica més de voltes, era difícil de conviure amb ell, però a més doncs va enamorar-se, diguem, de la germana de la Frida Kahlo, i aquí ella va dir fins aquí va arribar, no? Llavors es va tallar el cabell, és a dir, fa veure que es talla el cabell, mireu aquí les trenes, una cosa que li agradava molt a Diego, la seva cabellera, tot el vestit de tawana típic de Mèxic, i aquí baix veiem, a veure si puc obrir-ho aquí baix, veieu trossos de trena, aquí es veuen trossos de trena, ella amb les tisores a la mà, a punt de tirar-ho tot per terra, etc. Gairebé plorosa, també segueix sèrie, però se li veu com unes llàgrimes, no? I llavors a dalt de tot posa: mira que si te quise fue por el pelo, ahora que estás pelona ya no te quiero, no? Amb el rintintint, no? Però bé, al cap d'un any van decidir que es tornaven a casar. Per tant, aquí la tenim. Què fa? Abans us he dit, amb un WhatsApp s'arregla, ara no. Ara no. Aquí van fer tot un altre autorretrat, vestida amb aquestes plantes, amb aquesta vegetació que li torna a donar energia, i amb aquestes petites màscares aquí, que tenen aquest significat doncs pròpiament mexicà, agafa totes aquests cabells, aquestes trenes, torna a confeccionar una trena amb aquesta forma de buit, que és la forma d'infinit, i se la col·loca aquí, se la plantifica dalt al cap, com vam dir, doncs ens estimarem infinitament, etc. Veieu que ha estat la pinta tota descabellada, tota escabellada, però malgrat tot manté el trenatge i recomposa pictòricament aquesta relació. Fixeu-vos, ella es pinta amb les celles així molt espesses, juntes, ja les tenia però ella ho exagera, i fins i tot aquest bigoti, aquesta part masculina que ella no volia renunciar, si la tens, el bigoti el tens i pot sortir en una fotografia, però ella en els seus autorretrats se'l seguia repintant. Fixeu-vos, són dos retrats molt, 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 molt macos, és a dir, que és abans, justament abans i després. Entremig, ella mentre es dubtava si es tornava a juntar amb Diego o no, és a dir, ja veieu que va tenir un pes importantíssim a la seva part pictòrica, fa les dues Frides, que aquest quadre jo crec que tothom l'ha vist, està reproduït, aquí el veiem com l'està pintant, és el quadre més gran que ha fet, en realitat, perquè cansa molt aquesta vida, no? I aquí s'autorretrata, ella doble, que és això, és a dir, les dues Frides, que és aquest quadre que es va convertir en el més car venut a la seva vida, que el van comprar mentre ella era viva, perquè a més era l'única artista viva que va haver-hi un quadre seu al Louvre, que allà només hi ha la gent que ja ha desaparegut fa segles. I aquí es pinta vestida amb un vestit tradicional europeu, diguem, i aquí vestida de tawana. I pinta, igual que ha fet amb els pits abans de la dida, pinta el cor obert amb totes les coronàries, etc., a banda i banda, aquesta circulació sanguínia, i aquí, doncs, agafada la pròpia Frida, amb aquesta pintura tan repetida, tan fina, que s'agafa de les mans, per tant està unida, i aquestes pinces quirúrgiques, que ella coneixia molt bé, a punt de dessagnar. Qui es dessagnarà? L'europea o la mexicana? Però aquí veiem que s'està atacant el vestit de l'europea, perquè ella volia, i va anar a París, etc., va tenir que anar a la pel·lícula aquesta que us he dit, surt les festes que s'havia anat a fer a París, que era on hi havia l'olla que bullia de tots els ismes nous de la revolució artística. I fixeu-vos que per una altra banda està asseguda amb una mena de tamboret de mimbre, i per una altra banda al darrere està Amenaça Tempesta, és a dir, que tot això també ho tenia molt, 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 molt en compte d'explicar com era la part de natura. Aquí el seu patiment físic, diu la columna rota, i quan va empitjorar la seva salut, doncs portava uns corsers molt durs, uns corsers com aquest, que la feia patir, perquè la veritat és que només de veure-ho així, i va pintar la columna rota, però no era la columna vertebral, sinó una columna clàssica, que la veiem fragmentada, com si fos l'arquitectura. Mireu les llàgrimes també, les celles una altra vegada més unides que mai. Ella deien que era una au carronyera que estava a punt de volar, no? I més endavant li van acabar amputant una part de la cama. Llavors mirava el peu i deia, bueno, pies para que os quiero si tengo alas para volar, no? Referint-se doncs a aquesta capacitat de volar. I aquí, doncs, aquestes llàgrimes que li cauen, veieu que no fa ganyotes, però les llàgrimes cauen a bots i a barrals, I tot arreu on hi ha claus, això seria molt medieval, seria com les pintures que anem a veure al Manac, que veiem els sants i les tortures, els sacrificis, doncs a cada un d'aquests claus ella significa que hi té dolor, que té un dolor insuportable. Però tenia un cos molt bonic, hi ha fotografies, i això són versions contemporànies, fotogràfiques, però que no entenc per què en venen els pits, però bé, doncs són les coses que estan passant actualment. Més cap aquí, en el pati aquell que us he ensenyat, el pati que tenia a casa seva, tenia molts animalets, mireu tots aquests animals, gossos, aquest gos, que aquest seria el Xolo, li deien, el Xolo, que és, diu mi perro i jo, que és un gosset molt petit, però és un gosset, recorda el Chihuahua, no és ben bé, però que moltes vegades el pinta, sobretot al costat de quan ell està al llit i s'autorretrata, el posa, perquè és un gos que està relacionat amb la mort, està relacionat doncs amb el més enllà, no? Llavors el té sempre present, de vegades el fa veure que està dormit, però obre un ull o obre com si estigués vetllant per la seva vida. I aquí s'autorretrata, fixeu-vos, amb el gos. Per una altra banda aquí, amb el cigarro, sempre. Aquí, aquest és el quadre que us he dit abans que li regala doncs, a Murray, veus? Jo i mis pericos, Nicolás Murray, que són les representacions que us he dit, aquests voltants del déu de l'amor. I en aquí també, amb aquests animals reals, perquè també tenia doncs, micos, etc. I aquí s'autorretrata doncs, vestida amb una exhibició d'una roba, perquè ella donava classes, ensenyava doncs, a nens més joves, etc. I una mica aquest símbol que porta és com una condecoració, i per una altra banda els micos aquests que també estan relacionats amb la, per una banda la lascivia i per una altra banda la dansa mexicana. En aquests mals, doncs aquí la veiem amb la custòdia i l'ajuda d'infermeres, etc. Perquè necessitava... La veieu, aquí està menjant, però per una altra banda té la paleta de pintora i el pinzell, perquè la seva mare i el pare li van ajudar a muntar un mirall a dalt del sostre mentre ella estava estirada al llit, aquí els materials, i s'anava autorretratant mirant-se a dalt. És a dir, que no deixava de treballar, fins i tot la veieu aquí doncs, amb les arracades, etc. Aquí sí que hi ha una fotografia que se la veu, que és una dona maca, no? I té amb l'esquena, doncs, de vegades s'havia de quedar amb aquesta postura mesos. I en aquí, aquesta d'aquí al final, era per fer aquests estiraments, són fotografies per veure una mica realment la seva tragèdia. I aquesta d'aquí l'he posat, que és pràcticament, sí, al final de la seva vida, és una exposició on va anar, que hi havia obra d'ella, tot era obra d'ella, que li deien que no podia venir, perquè hi havia molta gent que comprava l'obra, però que ella no hi podia anar, però finalment va dir, jo hi vull anar encara que sigui amb un llit. I la van portar amb un llit de rodes pel carrer, que va fer una expectació. Aquí ja veieu a tothom abocant-se amb ella, etc. Una dona amb una personalitat que va superar realment la personalitat de Diego. I aquí també la veiem, d'això. Bé, continuem cap aquí, i llavors, aquesta és molt maca, l'he tret no fa gaire, perquè encara ha sortit alguna cosa nova, Mireu quina foto més bonica, plena de llum, Aquí la veiem realment com és ella. I d'aquí, en els moments que ella pintava, fins i tot en el cosset aquest, quan vaig estar a Berlín fa un temps, hi havia l'exposició de Frida Kahlo i hi havia unes vitrines on no només hi havia algunes esculturetes, sinó que hi havia els cossets aquests de guix, els corpinyos, o digueu-li com vol, però això era de guix perquè era com quan te'n venen un braç, no? O sigui, la tortura realment era gran, i llavors la veiem aquí com se'ls il·lustrava, per tant s'han transformat en una obra d'art aquests cossets. Veieu aquí, ella pintava moltes vegades també alguns fetus, etc., perquè diverses vegades havia avortat perquè no podia, després de l'accident, evidentment no podia tenir fills. I aquí les fotografies molt tendres i molt maques que ens donen la idea, aquí està un nebot seu, com pintava la postura, això realment veiem l'obra d'ella i no té una acadèmia, evidentment va pintar, va aprendre ràpid i va pintar, però té molta humanitat, perquè a més pintar amb aquesta postura no cal que us digui, que és la cosa més complicada que hi ha, no hi ha ni perspectiva entre els ulls i el pinzell, etc. Aquí vaig amb Diego, perquè Diego sí que la va protegir molt també, és a dir, i fixeu-vos com s'exhibeix. Aquests serien dels quadres que pinta pomes, fruites mexicanes, molt cridaneres de color, amb vermells i tal, i ella pinta viva la vida, no? És a dir, quan veu que la vida se li va acabant perquè la cosa es va complicant. I aquí al costat, doncs, bueno, doncs aquest petó amorós d'aquesta tendresa, diguem. Aquí també és maco de veure, perquè això, si aneu allà, veureu que tot això es manté, és a dir, la cambra on hi havia el mirall, on hi ha el mirall, els llibres que li arriben, el que llegeix, fixeu-vos que està al llit com una princesa, amb la roba molt ben vestida, sempre. I aquí aquesta altra fotografia en la qual apareix també aquest altre doctor. Un altre quadre que apareix, el doctor Eloeser aquest, i que el pinta, aquest seria un altre dels corpinyos, els cossets, com li vulgueu dir, amb la columna trencada, és a dir, feia diverses versions de tot això. I aquí la veiem amb aquesta corona d'espines, fixeu-vos, referent doncs, en aquest dolor, en aquests dolors que tenia. Arracades diferents, amb símbols diferents, de vegades amb llaços, etc. Aquí, aquesta és que us la volia... Ara, aquesta és la bona. Amb el doctor Farill, el 1951, que s'autorretrata, i mireu en la paleta, i ha col·locat i ha pintat un cor obert, per tant, i els pinzells que ragen sang, és a dir, que hi ha aquest dramatisme sempre en la seva pintura, però molt, molt cridanera, perquè és una pintura que agrada molt fins i tot als nens petits. Aquí d'alguna manera aquest autorretrat com a Tehuana i diu Diego en mi pensamiento, tant l'un com l'altre, perquè que se sent ofegada, doncs en aquest cas pinta es pinta doncs, aquests cabells. Això recorda una mica la pintura de Munch, d'Eduard Munch, l'autor del Crit, que també s'autorretratava amb els cabells entortolligats. I aquí, vestida de Tehuana també, amb una altra versió, que és com la que hem vist aquella fotografia en blanc i negre al principi, amb aquestes arrels que d'alguna manera volen atrapar Diego, que el té aquí en el seu pensament. Sempre presentada així amb els seus bigotis, amb aquesta roba. I aquí es torna a presentar, aquesta és una fotografia, i aquí s'autorretrata amb aquest collar d'espines una altra vegada, però doncs, amb aquests animals a banda i banda que se li posaven a sobre, jugava, i també un encarcarament amb aquestes papallones, com buscant-les de pedra o de metall que no poden volar, és a dir, estan com enclaustrades, tancades. I aquí aquest colibrí que s'ha quedat aquí atrapat, que és ella mateixa. Fixeu-vos que això podríem veure-hi les celles de la Frida Kahlo, les seves pròpies celles. I ara aquí al final de tot, bueno, els he posat aquesta perquè és una peça que ella parlava del marxisme, deia el marxisme curarà els malalts, etc. I feia aquesta relació i veiem diferents personatges polítics, etc. I llavors aquí simplement aquestes imatges del museu d'ara, veieu la casa azul que us he ensenyat, aquí hi ha tots aquests personatges que representen el Dia de Muertos, les màscares, tot això que ella també ho representava. Aquí el públic que va entrant, és a dir, és un museu hiperfarcit de públic. El jardí que segueixen, si segueix doncs, amb les plantes, la vegetació que ella tenia, vaig tancant per aquí també. I fins i tot, doncs, d'alguna manera, us he posat aquí dues fotografies perquè veiéssiu doncs, en la pel·lícula aquesta, la Salma Hadley, que fa aquesta imatge tan bona de la representació, per si teniu ganes de veure-la. I després, simplement coses actuals que han servit, no? Fixeu-vos doncs, les icones que surten a internet, no? Que surt el Frida Kahlo amb els seus micos, aquest El Venadito Herido, que no us l'he passat perquè ara el passarem un moment, El Venadito Herido, que fa molta paneta, no? I fins i tot doncs, en el bitllet de 500 pesos apareix la Frida Kahlo i després Diego Rivera a coll, és allò, el abrazo de l'universo. En aquí, aquest que us he dit, El Venadito, a veure si us el passo perquè és que val la pena, és aquest. El venado herido, que a la part inferior esquerra hi posa karma, representant doncs, aquest destí, el dolor després de l'operació, d'una de les operacions de columna. Fixeu-vos com representa. És un cérvol, per tant ella ha fet anatomia animal, ha après a pintar l'anatomia animal. La cara és d'ella. El cérvol està ferit, però està ferit no perquè li han tirat les fletxes o les dagues, no? Sinó perquè té dolor de totes les malalties. Llavors, a la banda esquerra, el cérvol no pot avançar, per tant està tancat aquí, està completament tancat. Si tira enrere també, perquè veiem fins i tot que hi ha arbres que estan caiguts i ferits. Si vol tirar cap aquí endavant, té aquesta branca aquí davant, mireu. És una branca que li barra el pas i a més estem nosaltres, és a dir, hi ha el món, hi ha l'abisme, hi ha la por, hi ha la incertesa. I si va tirant cap allà, anirà obrint perquè veieu què hi ha. Hi ha una tempesta brutal i a més el mar, per tant un cèrvol no s'hi posaria mai allà. I aquest venadito, el venado, venadito herido, és ella que està ferida i acorralada. Aquesta és la seva sensació. I aleshores, actualment també, com que són obres d'art tan triomfat, doncs he posat aquí unes versions contemporànies, un model i d'un autor, que és exactament el mateix, fent El Venado Herido, amb un model nu del natural i amb una representació completament actual i a més doncs, fotogràfica. I ara, si em permeteu, si ho veieu més, pot afluixar una mica la sala, la llum de sala, un palet, perquè em sembla que...
Thank you.
Pot deixar aquell llum, a veure si es veu millor. Bueno, aquestes arracadetes li he fet jo, eh? Estan acabades de fer. Molt bé, doncs fins aquí aquest recorregut ràpid, eh? Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Si voleu fer algun comentari, alguna pregunta. Mira, per allà em sembla. Allà vaig.
Bon vespre, no sé si ho he dit. Però va ser totalment autodidacte o va anar amb alguna escola? Va... I aleshores, una altra pregunta. Va crear el seu propi estil pictòric o es va incorporar amb algun estil que ja existia?
Ella va fer unes classes, però no va fer ni molt menys una... No hi havia temps. No tenia temps. Ella es va posar a aprendre l'ofici d'artista, diguem, i va aprendre a barrejar els olis, a fer unes aquarel·les, a fer dibuixos, i el que feia era observar, sentir i pintar. Llavors és única, és que no hi ha ningú més al món, perquè hi ha coses pintades d'ella que es veu que no té acadèmia. És a dir, aquí, a veure, tirarem un moment en aquí, perquè hi ha alguna fotografia d'alguna... Mira, aquest per exemple. És que us diré un truc molt ràpid, i aquest és dels bons, eh? Aquesta primera part de la cara, aquesta mitja part, és correcta, però aquesta d'aquí, amb aquest ull, anatòmicament parlant, no està bé. És un ull massa gran. És un ull que hauria de fugar. És a dir, jo estic aquí, aquest ull sempre me'l veurem més gran, perquè estic aquí, i aquest el veureu més petit perquè fuga. Però en canvi, fixeu-vos que gairebé diria que no només és igual, sinó un pèl més gran. És a dir, aquesta mitja cara que... Això no... si aquesta mitja cara que ve per aquí sobresurt massa. Hauria de quedar tallada per aquí i per aquí. I aquest ull hauria de fugar petitet, més petit, acabant més petit. Això és un defecte d'anatomia, d'estudi d'anatomia. Sóc un artista que ha fet tot el procés d'aprenentatge, no hauria de tenir-ho permès. I aquesta està molt correcta, però que encara hi ha algun altre que potser podríem dir... Mira, aquest és descarat, aquest. Mireu aquest ull. Això anatòmicament no estaria bé. Per tant, les classes de dibuix li haurien faltat. Però és que no li feia falta. Perquè l'expressivitat que té tot això i tot el món que hi ha aquí dintre explica molt més que no pas un treball acadèmic. Per tant, aquí ja ens explica que això va quedar a mitges. No és com Picasso que deia quan era petit pintava com els clàssics i ara que sóc gran pinto com vull, no? Com un nen. No, perquè Picasso va evolucionar, va prendre tot fil per randa, quan va arribar allà dalt va començar a desmanegar fins a arribar a fer el que ell volia. És a dir, però hi ha una pujada i després ja hi ha la via lliure. En el seu cas no hi havia temps, tenia una vida curta i ella ho sabia. Aleshores, el seu estil és únic, però no l'estil, perquè una pintura així la fa tothom que està aprenent a pintar. A barrejar el color, és a dir, per treure un taronja va buscar doncs, el vermell, o un magenta i una mica de groc, i va fent les barreges i va pintant. Llavors, quan pintem en pintura és anar pentinant, que és el que feia Leonardo da Vinci amb l'esfumato. El difuminat, aquest difuminat. I un cop acabat tot aquest difuminat, llavors és quan un es pot permetre, com a l'impressionisme, fer taques, o el puntillisme, el fauvisme, tots els ismes que van venir després. Això per una banda. És a dir, que el seu tractament és clàssic, perquè està treballat doncs, a la clàssica, perquè ella la veus pintar i va... No para, però és molt lenta treballant. En canvi, tot el que explica és que és molt descarat, perquè és d'ella sola, de tota la seva trajectòria, de la seva vida. És tan egocèntrica que podria molestar, depèn de quin artista fos, però com que pinta el dolor, pinta les emocions, pinta... i és tan original, llavors la gent l'idolatra. És a dir que, de fet, és molt més important ella. Hi ha molta gent que no coneixia el Diego Rivera i el coneix a través de la pintura de la Frida Kahlo, que de fet era secundària, però en el fons emocionalment és una artista superlativa. Llavors aquí al final em sembla que havia posat un petit... A veure si... Em sembla que sí, eh? Sí, no sé si es podrà veure. Hi ha molt poca cosa gravada, però us he posat perquè veureu la imatge, si és un vídeo molt dolent, vull dir que és d'imatge, però a veure si es pot veure.
aquesta relació d'amor, no? Aquesta... Llavors ell se la mira, no?, com realment un personatge, una deessa, no? És de les poquíssimes filmacions que hi ha. El vestit de Tawana, que anava així per Nova York, quan va anar a Nova York. I això és un fragment dels seus diaris, uns diaris que recomano que, si algú us vol fer un autorregal, estan impresos en molts colors. Són aquestes lletres, aquesta és la germana, bueno, això són les juergues, Això hi ha aparegut aquí. Vale, no sé si això. I això és el dia que anava amb a l'exposició amb el llit. Mireu com pinta, fixeu-vos quina lentitud. Sí, és cansadíssim pintar així. Molt, molt, molt cansat. I ara aquí al final, aquí hi ha un moment que marxa i tanca la porta. No sé si... Sí, ja s'ha acabat. Bueno, perquè veiéssiu una miqueta doncs, aquesta última part. I aquí ens diu gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies.
Si voleu.
Doncs fins aviat i moltes gràcies. Adéu.